Llegamos con mucha gente. Es verdad que el gol de Portu pues no es una ocasión clara de gol, es un golazo de se ha inventado Portu, pero Dobby, que ha rematado y no tenía, ya no estaba ni el portero. O sea, quiere decir que metemos el balón ahí muchas veces y tenemos muchas situaciones donde tenemos una clara ventaja para hacer gol. Nosotros nos fijamos mucho más que en los tiros que haces, en la calidad de esas finalizaciones. Por eso buscamos mucho la situación de llegar mucho con puntos de remate y ocupar bien los espacios en el área. Eso es lo que trabajamos, los espacios en el área y donde creemos que podemos hacer daño al rival. Hoy sabíamos que el pase punta con Dobic lo podíamos tener. Hemos generado situaciones con Dobic de venir a recibir para generar tercer hombre y la verdad es que hoy el equipo ha hecho un partidazo, pero más que la efectividad, lo que tiene claro el equipo es cómo generar las ocasiones de gol para que el rival, bueno, esté en una situación defensiva muy, muy complicada. Ocupamos muy bien los espacios en el área y la verdad es que ahora estamos en un momento increíble.
Buenas noches, mister, en directo en el larguero de la cadena SER. Me gustaría preguntarte, ya es mucha la gente, ¿no?, que todo el mundo habla de este equipo, lo has venido diciendo los últimos días. ¿Qué le dirías a toda la gente que dice, después de 17 jornadas, que el Girona en algún momento va a caerse o va a empezar a perder partidos?
Bueno, que puede ser. Nosotros no somos futurólogos y que miraremos nosotros el siguiente partido, que tenemos el Betis, el Real Betis, que es un equipazo y un partido precioso para jugar, pero muy difícil. No sé, la realidad nuestra es que a día de hoy estamos ahí por méritos propios, pero es verdad que el Real Madrid está muy bien, que Barça y Atlético de Madrid han pinchado esta semana, pero son equipos que van a ganar mucho. Tenemos al Athletic Bilbao, que creo que está haciendo pues bueno una temporada increíble y que va a ser un candidato seguro a la Champions. La Real Sociedad, ya sabéis el nivel que tiene, el Betis. Bueno, es que hablar de estos equipos y que nosotros estemos entre ellos ya es algo muy bonito y para poner en valor. Pero más allá de eso, evidentemente nuestra liga es ir partido a partido y ver cuando llevemos 30, 28 jornadas, ver cuál es nuestra realidad, y esa realidad es la que nos marcará un poco el último empujón para ver hacia dónde podemos ir.
Michel, Ardà Madrid, diari esportiu. M'agradaria saber com està Couto després del canvi que ha sigut.
No, molestias. No. Ahí se le subían los isquios, pero no, está bien.
Vale. I una pregunta referent al partit. Luis García Plaza acaba de dir que el Girona és infinitament superior al seu equip. Ja ho havia dit abans i ho ha reformat ara. Què en dius d'aquestes paraules? I a més dient que és un equip capaç de guanyar la Lliga i tot.
Se lo agradezco muchísimo. Yo tenía mucho miedo hasta la vez. Me parece un equipo que está haciendo un temporadón y es uno de los equipos que más difícil es generarle ocasiones de gol. Es lo que han demostrado hasta ahora. Y nosotros hemos tenido la capacidad de hacerle un expecting goal de casi dos. Hemos metido tres, o sea que al final el equipo nuestro ha generado. Es verdad que ellos han tenido, sobre todo luego con el 3-0, creo que han echado el resto hacia adelante y han tenido alguna ocasión importante, pero tengo la sensación de que sobre todo hemos controlado muy bien y hemos minimizado muy bien la posibilidad de que ellos salieran en transición, que es un equipo que lo hace muy bien, es un equipo muy vertical. Y le agradezco las palabras, pero nosotros seguimos pensando en el siguiente partido, porque el Madrid sí que va a pelear la Liga, el Barça sí que va a pelear la Liga, el Atleti sí que va a pelear la Liga. Nosotros nos tenemos que ganar ese derecho en la jornada 30. No pienso en eso, porque queda muchísimo. Estamos en la jornada 17. Vamos a acabar la primera vuelta de la mejor manera. Vamos a acabar el año de la mejor manera. Intentar ganar en el campo del Real Betis, que es un partido precioso para jugar, con un ambiente espectacular y con una dificultad máxima, porque es un equipo también que va a estar luchando por Europa. Así que a disfrutar de este momento, último partido con nuestra afición aquí. Ganar siempre es para ellos, agradecerles cómo nos están ayudando y espero que todos pasen unas grandes navidades y que podamos seguir disfrutando de este momento.
¿Qué tal, Michel? Buenas noches.
Buenas noches.
Joaquín Vasigalupo de la cadena COPE. De ahora sumabas algunos jugadores, Portu hoy fue titular y tuvo un buen partido, también Pablo Torre. ¿El hecho de estar sumando más jugadores los hace dar un escaloncito más también a la hora de poder pelear por el título, por la Champions o por lo que le dé al equipo?
Bueno, es que los jugadores siempre han estado. Lo que pasa que cuando no lo vemos en el terreno de juego pensamos que no tenemos plantilla, tal. No, lo que pasa que yo evidentemente voy con el rendimiento que están los que están jugando. Es complicado hacer situaciones de muchos movimientos porque la estructura no la quiero cambiar, pero me falta ver en el campo muchas más veces a Arnau, a Valeri, a Solís, a Portu. No me quiero olvidar ninguno, pero está Yangel lesionado, está Víctor que este partido no ha jugado. O sea, al final necesitamos a todos, pero evidentemente los que estaban jugando y los que están jugando están a un nivel altísimo, pero confío muchísimo en Pablo, confío muchísimo en Portu, porque hoy ha hecho un partidazo, pero ya venía entrenando a un nivel altísimo, en Copa el otro día hizo un gol también y jugó un partidazo. Tenemos una muy buena plantilla y ya he dicho que tengo la sensación de que el día a día es lo que nos puede mantener lo más arriba posible y en esto soy un privilegiado porque tengo un grupo de trabajo increíble y el día a día es maravilloso con esta gente.
Hola, Michel. Moisés García, Radio Nacional de España. Como sé que me vas a decir lo del último tercio de competición y por la prudencia que entiendo que debes mostrar como entrenador, déjame que te pregunte por la Champions o por el título de Liga de otra manera. Si no fueras el entrenador del Girona, coges la clasificación, ves dónde está el equipo, ¿dirías que va a luchar hasta el final el Girona por la Liga, va a jugar Champions la temporada que viene?
Es una buena pregunta, pero como soy entrenador del Girona, te diré que hay que esperar al último tercio de campeonato. No, es ya sé que de puertas, o sea, yo recibo mucha información también. Por eso hablaba del otro día de la nueva dimensión y se lo he dicho a los jugadores. Digo, esto va. Digo, yo cuando hablo en rueda de prensa intento hablar mucho para los jugadores. Y ahora estamos en un momento donde tenemos el foco puesto en nosotros y lo que pasa es que hoy han demostrado que el foco no les hace mal a los jugadores. Y porque hoy era un partido que vienes de una semana de ganar al Barça, una semana que hemos recibido muchísimos elogios y puedes plantearte hoy pensando que vamos a ganar, que es fácil y tal, y no, y el equipo ha tenido una mentalidad increíble desde el primero hasta el último minuto. Entonces eso a mí me da esperanzas para seguir manteniendo el nivel. Pero es un nivel que yo ayer vi el partido del Madrid, vi el del Barça también, vi el del Atlético de Madrid que perdió contra otro equipazo que es el Athletic Bilbao. Quiere decir que ya solo con estar en una pelea con estos equipos que estamos hablando es un privilegio para el Girona. Veremos dónde está nuestra capacidad, pero a día de hoy sí que podemos decir que estamos luchando con los más grandes. Luego en la jornada 30 te diré que en el último tercio a ver dónde estamos para ver cuál es nuestro objetivo de verdad.
Te diré la última.
Hola, Michel, aquesta setmana és més curta, parlaves del partit del Betis, la setmana que ha vingut després de guanyar Montjuïc. No sé si era molt important, no, guanyar avui, sobretot per afrontar.
Sí, sobretot perquè no vamos a poder preparar bien el partido del Betis, que es un equipo que también tiene un potencial altísimo, entonces vamos a tener que utilizar mucho el vídeo y ganar hoy pues te da un poco de, sobre todo de energía para que el jugador llegue en las mejores condiciones, porque solo vamos a poder descansar, recuperar y preparar el partido a nivel de vídeo, no a nivel de campo, porque es imposible, no tenemos tiempo. Entonces sí, la victoria, cuando es una semana corta, ganar el primer partido siempre es importante y nos da tranquilidad y energía para el jueves.
Gràcies a tots, bona nit.
S'acaba la roda de premsa de Michel, que fins la jornada 30 diu que res de res, que res de fer volar campanes, fins la jornada 30 res de res, ha explicat que bé, que si això que s'està aconseguint és mèrit dels jugadors, sempre els elogia en les rodes de premsa i a més diu que quan fa rodes de premsa els jugadors ja saben que també els adreça el missatge a ells, encara que no estigui parlant-hi directament per tranquil·litat del gironisme. Segons Michel, Couto només té molèsties. Recordem que avui Tsigankov no ha jugat per culpa d'unes molèsties musculars. Per tant, sembla que de cara a la visita al camp del Betis de dijous, Couto hauria d'estar bé. Esperarem a la roda de premsa prèvia per saber si l'ucraïnès també està en condicions. I, com també ha comentat Mitchell, ara que s'està parlant tant d'eficàcia i d'aprofitar un percentatge alt de rematades, diu que si el Girona és l'equip més eficaç, segurament, i això segur, el màxim golejador amb 41 gols, és per la qualitat de les ocasions que genera i per les posicions de rematada que troba, que faciliten molt la feina dels jugadors que finalment són els executors.
Avui llegia que a les 5 grans lligues europees el Bayern porta 47 gols, el Girona 41 i el City 40. Havia fet un gol més que el City, el Girona de Mitchell. Dijous a les 7, dijous a les 7, en directe a RAC1, Betis-Girona. La jornada arrenca demà ja, la jornada 18, la penúltima de la primera volta. Demà a les 7 hi ha un Rayo Vallecano-València, a 9:45 de la nit hi ha un Atlètic de Madrid-Getafe demà, i també a 9:45 de la nit hi ha un Granada-Sevilla. Debutarà Quique Sánchez Flores a la banqueta del Sevilla demà, tercer entrenador de la temporada pel Sevilla. Dimecres a les 7 de la tarda a Montjuïc hi ha el Barça-Almeria, i dijous a les 7 de la tarda a Betis-Girona, i dijous a 9:45 de la nit a l'Alavés-Reial Madrid. Aquesta és la jornada i els partits més destacats d'aquesta penúltima jornada de la primera volta que arrenca demà. Puig, Adai, Brugui, voleu afegir alguna cosa més?
Adai. Sí, bueno, no, que estic molt d'acord amb tot el que ha dit Mitchell. Sobretot m'agrada molt el camí de tindre prudència, i que a partir de la jornada 30, que és una mica aquest últim terç que s'està parlant de tota la temporada, primer terç, segon terç, tercer terç, però sí que podrem parlar una mica d'aquest objectiu que es pot plantar amb aquell terç. Per mi, molt d'acord amb ell, i res, ha sigut un dia que hem gaudit moltíssim amb el partit del Girona, que, com bé ha dit Mitchell, era un partit complicat perquè venies de tindre molts elogis, i que avui el jugador pot pensar a vegades que és més de Luca, i ha demostrat que no, que estan per guanyar i per fer gaudir a tot Montilivi.
Com ho titules això, Brugui, demà al Diari de Girona?
Doncs posarem futbol total a Montilivi. Una altra exhibició deliciosa del Girona per mantenir-se al capdavant de la classificació de primera.
Puig, res més?
No, ja estic llegint aquí la crònica, abans que ningú,
L'exclusiva.
L'exclusiva d'en Brugui. Sí,
no, jo només em quedo amb la paraula que ha repetit Mitchell, gaudir sí, del moment, gaudir, i és el que toca. Deia allà, al principi semblava una anècdota, bueno, donem 10 jornades, va dir. Després, el primer terç de Lliga, bueno, ja en portem unes quantes més, ara parla de la 30.
Jo insisteixo que la 23 és un Girona-Reial Societat, la jornada 24 és un Madrid-Girona-El Bernabéu, i la 25 és un Atlètic Club-Girona-Sant Mamés. Jo crec que la 25 podríem saber ja, no?, si el Girona supera aquest tram de Reial Societat-Madrid i Atlètic Club, podríem saber,
Sí, sí.
Aviam.
A veure
què fan els altres, també. Sí, perquè veieu que a veure com reacciona el Girona a una ensopegada, però tampoc no està la cosa com per pensar que el Barça guanyarà 5 partits seguits.
No, ara mateix no. Molt bé, amics. Bon
molt
Nadal.
Bé, moltes gràcies.
Si no ens veiem, bon Nadal. Una abraçada, bones festes.
Que vagi molt bé, igualment.
Adéu,
sí, bé.
Tanquem amb el Puig, l'Adai Benítez i el Brugués. Deixem a Miquel Agut obert a la zona baixa de Montilivi per si hi hagués algun jugador i alguna reacció interessant. Pràcticament 11:45. Va, fem una pausa i canviarem papers. Parlarem de l'altra gran notícia del dia. Nàpols-Barça, els vuitens de la Champions. Amb un sí o amb un no. Us agrada, Lluís?
Molt.
Molt. Fernando?
Bueno.
Bernabéu?
Bueno. No està mal, podria haver estat millor, però també podria haver estat pitjor.
Va. Ara tornem.
RAC 1.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Estàs esperant una oferta electritzant per passar-te la e-mobilitat? No esperis més. Vine a Opel Autoleben i aprofita els avantatges dels Green Days per trobar el teu Opel elèctric a un preu increïble. Només fins al 22 de desembre. Amb lliurament immediat i punt de càrrega inclòs amb models seleccionats i unitats limitades. T'esperem a Autoleben a Sant Boi.
Aquestes festes, sorprèn els teus amb un abonament del Lliure. Podran venir a veure Germa, de García Lorca, amb Maria Hervás de protagonista. Casar és camí, una història d'amor, amb Rosa Renom i Jordi Boixaderes. Ifigènia d'Eurípides, amb Emma Vilarassau i Pere Arquilluer. Macbeth, de Shakespeare, amb Ernest Villegas i Laia Marull. I molts més espectacles per escollir. Compra ja els regals al web del Lliure.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial. En què et puc ajudar?
Vull saber on puc trobar tot el que necessito per la meva llar amb la millor qualitat i preu. I avantguardista. Mantes, coixins, estovalles i amb molts estils diferents.
Ves a la Mallorquina, Avinguda Diagonal 506, Plaça Universitat 6 o a lamallorquina.es.
Comprovat. La Mallorquina és la millor opció per decorar la teva llar.
Love, 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 un musical que et farà cantar, riure i emocionar. Presentat per José Corbacho i un servidor, Ramon Gené.
26 i 27 de desembre al Teatre Coliseu.
Sí, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Love Rock Band, els nostres cantants.
Vine a gaudir dels grans hits de la música i sorpreses de Nadal.
Love, 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 un musical que t'enamorarà.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Pinchazos 24 Hores Barcelona recomana activar el mode no molestar del telèfon mentre condueixes i revisar el lisat dels teus pneumàtics. Són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 Hores Barcelona. Pneumàtics, punxades, olis, bateries, les 24 hores, 365 dies l'any. Telèfon 93 426 13 56.
RAC 1. Tots som 1. Diràs, amb Aleix Pariser.
Ja sabeu que si voleu el millor per al vostre projecte de construcció i reforma, heu de triar Obramat, perquè et garanteixen els preus més baixos, amb estoc sempre disponible, més de 20.000 productes de marques professionals i tots els oficis del sector en un mateix lloc. Així és Obramat. A més, pots fer la teva comanda a obramat.es, a la seva pàgina web, i la reps a la teva obra en només 24 hores, o la pots recollir en només 2 hores a la botiga que vulguis d'Obramat. On compren els professionals? A Obramat. Aquest migdia hem fet el sorteig de la Champions dels vuitens a RAC més 1 a través de l'aplicació amb una xantada de por, i els emparellaments han estat aquests. A banda del Nàpols-Barça, que ara comentarem, Porto-Arsenal, a priori l'Arsenal molt favorit, Real Societat París Saint-Germain, aquesta és una bona eliminatòria, eh? El PSG per nom, per jugador, segurament sembla el favorit, però compta amb aquesta Real Societat, que si el Fabré juga com ara, li plantarà cara al PSG de Luis Enrique. Inter de Milà-Atlètic de Madrid, per mi eliminatòria més igualada, juntament amb el Nàpols-Barça. Inter-Atlético, una molt bona eliminatòria. PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, a priori el Dortmund favorit. Lazio-Bayern de Munic, el Bayern molt favorit. Copenhagen-Manchester City, el vigent campió hauria de ser als quarts de final. I Leipzig-Real Madrid. A priori el Madrid és favorit, però compta amb les baixes que té i compta amb el Leipzig, que va tercer a la Bundesliga i ha plantat cara al City a la fase de grups i està jugant molt bé a futbol, però a priori el Madrid també hauria de ser
jo,
favorit.
Si vols et faig un pronòstic, sí, jo crec que passaran el Barça i el Madrid.
Els dos?
Es quedaran l'Atlético i, la Real Societat.
Es quedaran pel camí.
Per mi, el coco d'aquesta Champions, aquest sorteig, era pels equips, pels primers de grup, eh? El coco per mi era l'Inter.
Tu creus que eliminarà l'Atlético?
Per sobre del PSG. Sí, l'Inter és un equip més fet ara mateix, ve amb el mateix entrenador, té les idees molt clares, és un equip que encaixa, és l'equip que menys gols ha encaixat al Calcio, i és un equip que competeix molt bé. Competeix molt bé en tots els terrenys, defensivament, ofensivament, a dalt té Lautaro, que està jugant bé, té el fill de Thuram, que estan fotent una dupla espectacular, jugadors importants per banda, carrilers, la presència de Salanoglu al mig amb Nicolò Varela. Jo crec que és un equip És subcampió d'Europa.
Sí. Molt bo.
Sí, va eliminar el Barça a la fase de grups l'any passat.
Molt dur per l'Atleti de Madrid.
Ara, podríem dir molt que el Nàpols-Barça, l'Inter, l'Atlético són les eliminatòries estrella. La resta, a priori, haurien de passar els favorits, no? Excepte la del PSG Real Societat, que el PSG com a segon té més números de passar, per mi, però...
Jo miro aquesta, la de la Real, crec que és màxim favorit al
PSG.
PSG, però és que la Real també és una mica Girona, eh? La Real, com enganxa el dia bo de joc, mira el que li va fer el Barça, eh? I va perdre. Però et sotmet i et posa una pressió a dalt i et xuta a porta i té jugadors
L'Inter no l'ha pogut guanyar. Bons, eh? A la fase de grup no l'ha pogut guanyar.
Dos empats. L'Inter contra l'Atlético,
sí,
que el PSG contra la Real.
Sí. Jo veig diferent. Jo veig el PSG per molts motius, i també de pes específic dins de la UEFA, etc. Veig el PSG difícil que caigui en vuitens de final amb el seu Kylian Mbappé i l'equip de Luis Enrique en general. I dels espanyols, a diferència del David, si hi ha un equip dels quatre espanyols que li pot fer pupa a l'Inter és l'Atlètic de Madrid per la seva forma de jugar. El xulisme, el joc de calcio en general i el de l'Inter en particular, crec que pot posar lluita i pot posar lluita ben feta. Respecte al Barça, el que espero és que d'aquí a les hores, però no d'aquí a les hores, d'aquí al començament d'any, canviï la cançoneta del Xavi. Jo estic cansat de sentir parlar del Xavi, i en aquest sentit, bueno, pues mira, al final he de celebrar que Xavi l'altre dia va connectar. Perquè vivia en un món a part, jo el veia en un món a part. Jo no li demano a Xavi que sigui cautivador i seductor com la vella Nuna o com la reina Alexandra Fyodorovna. Però el que sí li demano és que connecti amb l'entorn, que connecti amb la premsa, que connecti amb el soci i amb l'aficionat en general. I durant massa temps ha estat amb un discurs que poc tenia a veure amb el que la gent veia. Diumenge això va canviar. Va canviar perquè realment va fer el comentari del partit que tots vam veure. I a partir d'aquí, si l'entrenador connecta per lo bo i per lo dolent, que arribarà en moments complicats, perquè el tema no està solucionat, perquè hem de millorar molt el joc, però si connecta amb el seu entorn, amb el seu aficionat, amb el seu soci, amb la premsa en general, crec que ens esperen bons temps. Si segueix en el seu món a part, una miqueta tancat, veient partits que nosaltres no veiem, la veritat és que resultarà més complicat.
A dos menys vistes, que sempre ens passa igual quan es fa aquest sorteig de vuitens, no? Perquè a priori tot fa indicar, però que després t'adones que hi ha sorpreses als vuitens, que els equips arriben en diferents forma, no? Vull dir que ja veurem, sembla igualada l'eliminatòria. Jo donaria una mica més favorit al Barça ara mateix, però sembla igualada l'eliminatòria, no, Fernando?
Aviam, jo crec que és favorit al Barça per prestigi, per nom, per solera, per plantilla fins i tot. El que passa que la gran força del Barça de la temporada passada, que el va fer campió de Lliga, era la defensa. I aquest any no és sòlid en defensa. No et dic la defensa, o sigui, tot l'engranatge defensiu no és sòlid. I si alguna cosa bona té el Nàpols és que té dos jugadors a dalt que són força creatius, força perillosos, i com tinguin un dia bo, tant aquest Georgia crec que és...
Carasquelia, sí. I a l'Oximent, no?
Que no està al nivell de la temporada passada. No està al nivell de la temporada passada, però se suposa que en una eliminatòria de Champions tindran un dia de motivació. Llavors, ajuntar-se l'engranatge defensiu del Barça que ha baixat i aquests tios davant em fa tenir certa por. També és veritat que el Barça s'haurà reforçat, tindrà Vitor Roque, no sabem si tindrà també un migcampista, però... en teoria el Barça hauria de ser més fort davant. El Lewandowski, que suposo que estarà motivat.
Que farà també més gols, no, potser?
Que la competència del Vitor Roque farà que el Rafinha i el Ferran estiguin més entonats de cara a porta. Bueno, però és que queda molt. Però ja et dic, a mi el que em fa certa por és que això, que l'altre dia a València el Barça fa un partit per guanyar sobrat, i com que no les fica, i darrere estan tous, que a la mínima el rival et fa una ocasió de gol i sort que al primer minut la treu Iñaki Peña, doncs això
és
que fa patir.
És que el Barça ha encaixat els mateixos gols pràcticament que en tota la temporada passada.
Falta un per
arribar als 20.
Bueno, és que el Barça fa només un mes va suar sang i llàgrimes per doblegar l'Alavés, va ser en el minut 79 un gol de penal de Lewandowski, i avui el Girona ha jugat amb l'Alavés, no contra l'Alavés.
Sí, sí. Sí. No sé si recordeu que el Nàpols és l'última eliminatòria de Champions que passa al Barça. La de la pandèmia. La de la pandèmia, la que es juga al cap d'uns mesos.
I l'elimina també fa dos anys a l'Europa League.
Sí, però vull dir...
2-4 però a Nàpols.
De Champions, en eliminatòria, sí. El Barça des del 2020 no passa una ronda, perquè...
És abans de l'Infausto...
Sí, és just el partit... Vale. És l'eliminatòria prèvia al 2-8.
Que l'anada, jo ja me'n recordo, que alguns seguidors del Barça...
L'anada era en públic.
Van viatjar, sí. Van viatjar ja pendent del virus, sí. Sense, molts d'ells sense mascareta...
I la tornada a jugar al juny...
Ja vam fer reportatges en aquesta direcció.
A la porta tancada.
I la tornada es va suspendre...
I es juga al juny, després.
I es va reprendre. Després, de...
després es va fer la final a 8 a Lisboa. Sí, sí. I el Barça sí que va jugar una eliminatòria de Champions contra el PSG, però cau fulminat. Per tant, l'última eliminatòria de Champions que passa al Barça és contra el Nàpols. I a l'Europa League, en aquest desert europeu que ha tingut el Barça aquests dos anys.
Jo crec que en un dels millors partits que ha fet el Barça, que no n'hi ha molts, que ha fet el Barça últimament en alguna eliminatòria europea.
El Barça de Xavi era, més a més. Sí,
Barça de Xavi, un 2-4, sí. Sí. Jo crec que si l'eliminatòria jugués ara... jo sincerament haig de dir que ho posaria un 50% ara mateix. El Barça ha jugat 3 partits fora de casa en el seu grup a la fase de grups de la Champions. Ha estat pitjor que els seus rivals en els 3 partits. N'ha perdut 2 i n'ha guanyat un, que jo crec que no va fer mèrits per guanyar-lo, que és el del Porto.
Totalment.
En els 3 partits els seus rivals han estat pitjors. I clar, fora de casa o millora les prestacions o és molt difícil passar una eliminatòria, però estem acabant l'any i això es juga a finals de febrer. El 21 de febrer és el primer partit. Per tant, hem d'entendre que aquí hi ha d'haver una evolució i esperem que sigui positiva. No? Ells també poden millorar. Ells estan en una situació similar a la del Barça. No són l'equip de l'any passat. Han perdut ja 5 partits a casa aquesta temporada. És un equip menys fiable i és un equip que en atac no té la fluidesa i la finor que la temporada passada. Kvaratskhelia i Osimhen continuen sent importants a l'equip, però no estan traient el rendiment de l'any passat. Kvaratskhelia és un futbolista absolutament desequilibrant, però l'any passat va aconseguir sumar aquest desequilibri i molta regularitat, i aquest any no està sent així. El vaig veure als dos partits contra el Madrid i em va semblar un equip fràgil, un equip que juga bé, que combina bé, que sap...
Però que se li pot fer mal, no, vols dir?
Possessió, que et pot generar perill, però jo crec que és un equip obert que li pots fer mal. Però has de millorar i això és el que ha de fer el Barça.
Per això al principi, quan preguntaves com ho veies, i ho veig molt bé, és l'únic equip de la Champions que ha perdut 5 partits a casa. I per tant el que està mostrant és una feblesa. També és veritat que ha guanyat molts punts a fora en la Lliga Domèstica, en la Lliga Italiana, ha tret més bons resultats fora de casa que a casa. Però això el que et mostra també és aquesta irregularitat. La dinàmica no és bona, perquè sobretot en les lligues domèstiques el que cal és assegurar els resultats a casa per anar a buscar victòries i per tant la possibilitat de títol fora de casa, no ho està fent, té dubtes, té algunes persones que ja no hi són, i la veritat és que si hi ha un moment per agafar un Nàpols, crec que aquesta temporada ha estat un bon sorteig.
Mira, una cosa, Aleix, que volia dir a col·lació del que ha dit abans el Lluís sobre el tema del discurs de Xavi i tal, no? Jo crec que, bueno, jo li dono la volta, o sigui, jo crec que el que ha fet mal a Xavi moltes vegades és el discurs que s'ha mantingut des del club i que ell ha comprat.
Sí, això ho has defensat moltes vegades ja.
No, és que és així. És així. Per tant, quan tu a aquestes alçades dius que l'equip està en construcció, que jo ho puc entendre, però clar, la gent se te n'enfot perquè
jo no em referia a això, sí, David, referia a l'anàlisi dels partits,
sí,
com qualifiquis si l'equip està en construcció o no està en construcció, que crec que ha utilitzat malament l'expressió,
però que per mi el que ha fet mal, no només a Xavi sinó al club i al Barça en general, és vendre un discurs que no es correspon amb la realitat. Ho he dit moltes vegades. Escolteu una cosa, avui mirava números. L'any passat es guanya una Lliga. Sabeu quants gols van fer entre Ferran i Rafinha? Que han costat més de 100 milions entre els dos?
20, no? Diria 10 i 10, no?
No, a la Lliga.
Ah, no, eren Ansu Fati i Rafinha.
4 sí, Ferran.
Eren 10 Ansu Fati i 10 Rafinha.
Rafinha. 11 gols entre els dos a la Lliga. Fa no molt teníem tripletes de 130-140 gols per temporada. Ara no ho tenim, això. Entens? Tenim jugadors que no acaben jugades. No només jugadors que no fan gols, sinó jugadors que no acaben jugades, que no conclouen situacions de pregol. L'equip ataca molt ràpid, no acaba les jugades, es desestructura, genera espais pel rival, no està remolinat al voltant del pilota per atacar bé la pèrdua quan es perd la pilota a camp contrari. Són moltes coses. Aleshores, clar, és molt difícil competir contra els teus rivals, contra, per exemple, el teu principal competidor, que és un equip que té moltes baixes, moltíssimes baixes, però continua jugant bé perquè té jugadors molt més desequilibrants que els que tu tens. És a dir, en aquests moments Rodrigo i Ibrahim serien titulars.
Això ja no t'ho has trobat, això ja ho has comprat tu.
No, clar, però és que això és una qüestió de club, no és una... No.
Però vull dir que no és que l'herència és que una plantilla...
Ja, però no és culpa de Xavi, això. perquè bueno, Rafinha, per exemple, home, no el va demanar ell,
però ho valida.
No, sí, però tu has venut,
però ho valida.
Tu has venut que a canvi de vendre't actius per 800 quilos faries una plantilla referencial a Europa.
Sí.
I no tens una plantilla referencial a Europa. Però quan però li expliques a la gent que amb aquesta plantilla guanyaràs Champions i guanyaràs lligues una darrere l'altra, estàs enganyant
però
la gent.
Però jo sí que crec que...
I quan tu dius que l'equip està en construcció, llavors la gent et mira la cara i se te'n fot.
Jo sí que crec que ell valida el fitxatge de Rafinha.
Llavors es culpa la Xavi per comprar el discurs allà i no plantar-se.
Ell vol el Dembélé.
Ell ho valida tot. El Xavi és un entrenador de club, bàsicament. Ho valida tot, evidentment.
Em sento en necessitat...
Sí, però no s'hi oposa.
Em sento en necessitat de tornar a explicar-vos lo que...
I després tornarem a la Champions, sisplau, que ara tenim un protagonista.
Segurament
per culpa meva. Jo dic que el que ens fa molt mal és el debat continu sobre Xavi, sobre Xavi, sobre Xavi, sobre Xavi. Aleshores, quan més connecti Xavi amb el seu entorn, amb la seva afició, amb el seu soci, amb la premsa i també amb la junta directiva i també amb el club, vull dir, que aquesta connexió existeixi i no hi hagi aquesta dissonància que constantment i campanyes de Xavi Auta, etcètera, que no porten enlloc perquè Xavi